Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
La borsa ha viscut dies negres. Pedro Sánchez ha reconegut que es perdran 2 o 3 mesos d'activitat econòmica. Mals auguris també del Círculo de Empresarios. L'agència de qualificació Standard & Poor's parla de recessió global el 2020. I l'OCDE ha dit que l'impacte econòmic supera ja les seves pitjors previsions. Fa una estona, de fet, ha començat una reunió dels 27 per buscar també solucions a la crisi, amb el debat de si s'han de fer coronabons o no sobre la taula. Per parlar de quina és la situació ara mateix, de fins a quin punt tot plegat ens pot passar factura, mai més ben dit, i per aportar també, encara que no ho sembli, una mica d'optimisme, deixem-me saludar el catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs, Xavier? Escolta'm, Nova York confinat, Espanya confinada i ara també la Gran Bretanya confinada. Està clar que t'havies de quedar a casa perquè aquests són els 3 llocs que vius i treballes.
Sí, exactament.
No tens més solució.
Home, confinat, sí, sí. No he tingut més... No hi havia alternativa. Em quedés on em quedés, m'havia de confinar. I és bo, eh? I crec que és bo i no em fa res. Vull dir, estic treballant igual, estic en contacte amb els estudiants via telemàtica, fem reunions de professors via telemàtica... les tesis doctorals les dirigeixo des de la distància, o sigui, no passa res.
Puc preguntar com feu aquestes classes?
Bueno, ens van passar un programa el qual jo faig la classe davant de la pantalla i els estudiants, tinc 400 estudiants que es connecten des de casa seva. I mira, ja està, així de simple. També els exàmens, o sigui, a Colúmbia hem suspès totes les classes i tots els exàmens fins setembre, o sigui, els estudiants ja no han de tornar a Nova York fins a setembre.
I una curiositat, a les facultats d'Economia es fan simulacres de casos com els que tenim ara mateix? És a dir, algú ha arribat mai a imaginar un supòsit semblant?
Sí, es fan simulacres, però precisament com que ningú mai ha imaginat una cosa semblant, doncs tots els simulacres que es fan són, diguem, fora assenyats. La realitat de veritat és que ningú no té ni idea. Si ja no té ni idea ningú quan ve una crisi més o menys normal, una crisi financera, una crisi immobiliària... Si això de una crisi per un virus no l'havien viscut mai. Sí que ens havien dit els besavis que l'any 1918 havia hagut la grip espanyola, però allò va ser enmig de la Guerra Mundial. Diguem, una cosa similar a aquesta, que s'hagi parat la producció d'un dia per l'altre, que la gent no va treballar, les empreses no obren, els avions no volen, o sigui, tot aturat, no havia passat mai, i tampoc tenim massa idea de quan durarà.
És a dir,
fins que els metges no ens diguin, escolta, ja podeu sortir, i això és un tema mèdic que els economistes no dominem, doncs, escolta'm, quan a mi l'Oriol Mitjà digui això s'ha acabat, aleshores podem parlar de recuperació i de que les coses tornin a la normalitat. Mentrestant, és fer volar coloms, eh? Totes les prediccions que llegiu als diaris són purament inventades.
Xavier, parlem de la proposta econòmica del govern espanyol per fer front a aquest impacte. El titular que ens va dir el govern és que Pedro Sánchez mobilitzarà fins a 200.000 milions d'euros. Va dir que és la mobilització de recursos més gran feta mai en democràcia. I dius que quan vas escoltar l'anunci va ser un il·lus i que mirant la lletra petita has canviat una mica d'opinió.
Sí, 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 perquè clar, diu mobilizaremos 200.000 milions i a més va dir esto representa no sé què per cent del PIB i tal i qual. Però clar, mobilitzar, què vol dir mobilitzar? Mobilitzar vol dir que ells posaran calés per rescatar les empreses. Després vol dir els restaurants, els bars, les botigues que no estan obrint durant mesos. Mobilitzar vol dir ajudar els treballadors que no estan cobrant res, però que en canvi els segueixen obligant a pagar els impostos. Mobilitzar vol dir ajudar els autònoms a pagar les cotitzacions de la Seguretat Social. Doncs bé, no. Mobilitzar vol dir dels 200.000 milions,
sí.
Segons ells mateixos diuen, 87.000 milions vindran de la iniciativa privada, no sabem ben bé com, i dels 117 que figura que posarà el sector públic, 100.000 milions són avals, i per tant el govern només posarà 17.000 milions, que són dinerets, però no són 200.000 milions, és a dir, és menys de la dècima part del que diuen. I la part important són els avals. Fixeu-vos, per exemple, perquè els autònoms puguin pagar els impostos, com que el govern ha dit, no, no, heu de pagar els impostos, doncs clar, la gent ha de pagar impostos. Si no, els hi fotran una multa, com passa normalment, com si estiguéssim en una situació normal. Clar, la gent no ingressa res. La gent, no, la major part de la gent, no només no treballa, sinó que no té dret a treballar perquè ens han obligat, el govern ens ha forçat a estar a casa, i ho fa bé, és bo que ens quedem a casa. Però clar, si tu no pots anar a treballar, si a tu el govern no et deixa anar a treballar, no et deixa guanyar-te la vida, per què t'exigeix que li paguis uns impostos? Si tu no en tens de diners per pagar impostos, perquè tu has de pagar els impostos, has de pagar el lloguer o la hipoteca, has de pagar l'aigua i l'electricitat, sobretot l'aigua que t'has de rentar tot el dia, la gent que no ingressa res, la pregunta és com ho farem per pagar tot això? Doncs res, tranquils, el que heu de fer és, jo no us perdono els impostos, vosaltres aneu al banc a demanar un crèdit i jo els avalo, aquests crèdits. És a dir, avalo vol dir que si tu algun dia no el pots pagar, aleshores ho pagaran ells. Aleshores, a veure, per què no fem que ja directament el govern, en lloc d'obligar-te tu que et dongui, que demanar prestat del banc, i si no pagues seran ells els que posaran els calés al banc, per què no et perdonen els diners directament a tu? Per què hem d'implicar aquí els bancs? Què volem, que els bancs cobrin comissions? L'objectiu d'això és que els bancs cobrin interessos? Aquí l'objectiu hauria de ser que de manera ràpida...
Tu preguntes o ho afirmes, Xavier?
No, pregunto.
Preguntes.
O sigui, no entenc per què hem d'anar a través del banc. És a dir, és bo que la gent que necessiti prestat, doncs que diguem, hi haurà restaurants que per pagar les nòmines doncs igual hauran de demanar prestat, i és bo que el govern els hi doni avals, perquè si no el banc no els hi donarà prestat. Això està clar. Però, per exemple, pels impostos... O sigui, realment hem de demanar prestat per pagar els impostos quan ells tenen una mesura molt fàcil, que és dir, escolta, no me'ls pagueu. Són impostos que al final no els acabarem pagant, perquè això són avançaments, no? Són avançaments de diners que figura que guanyaràs, però ja sabem que no els guanyaràs. Per què t'obliguen a pagar una part d'un impost sobre la renda quan ja sabem que no tens renda? Per què et fan pagar un avançament de l'IVA quan resulta que no...
O no hi ha activitat.
O t'obliguen a pagar la cotització dels autònoms quan ja saps que els autònoms no estan ingressant res? Collons, perdona tots aquests diners, ens estalviem burocràcia, ens estalviem viatges al banc, que cosa que fa que hi hagi més contagis, i ens estalviem els interessos que aquí acabaran guanyant els bancs, perquè pel fet de que no fer-ho directament ho hem de fer tot a través dels bancs. Per tant, a mi em sembla un escàndol, sobretot quan la resta de països del nostre entorn, ahir vam saber les mesures dels Estats Units, doncs resulta que el govern dels Estats Units ha posat dos bilions de dòlars sobre la taula i està pagant salaris a la gent, rescatant tot tipus d'empreses, i això és important perquè hi haurà un dia... Hi ha un dia, que espero que no sigui molt llunyà, en el qual els metges ens diran ja podeu tornar a sortir.
Sí.
Si les empreses han tancat, si el restaurant on tu treballaves de cambrer o de cuinera ha tancat, si la botiga on tu treballaves ha tancat, aleshores el problema s'allargarà durant mesos. Per tant, des del punt de vista econòmic, és molt important mantenir viva l'economia. De manera que puguem fer com una mena de reset. Sabeu quan els ordinadors es trenquen, que els experts van i diuen bueno, tornem a la situació que teníem l'1 de febrer.
Sí.
Recordeu l'1 de febrer? Doncs mira, tothom que faci el mateix que estava fent l'1 de febrer. Que cadascú vagi a treballar allà on treballava l'1 de febrer. Això només ho podrem fer si mantenim viva l'activitat econòmica, que de moment està morta, perquè les empreses no venen, perquè les botigues no venen, perquè els treballadors no ingressen, i per tant hem de mantenir viva la flama durant les setmanes o mesos que duri tot això. I això només es pot fer finançat pel govern i amb emissió de diners. És a dir, ho ha de pagar el Banc Central Europeu. La sensació que jo estic tenint en aquests moments és, perdoneu-me, dramàtica, perquè tinc la mateixa sensació que vaig tenir l'any 2008. L'any 2008 van passar dues coses. Una, els americans en 10 minuts van fer el plan ARPA aquell, que van posar bàsicament 700.000 milions de dòlars sobre la taula, van rescatar els bancs, després de deixar caure Lehman Brothers, van dir, oi, que això se'ns va a la merda, van rescatar els bancs, van rescatar empreses d'automòbils, van posar tot tipus de calés immediatament. Els europeus, per la seva banda, van dir, oh, no, primera, aquí cada país que s'apanyi. Aquí això s'arregla amb retallades. I la crisi als Estats Units va durar 6 mesos, Europa, 6 anys més tard, a l'any 2013, van començar a fer el que els Estats Units havien fet 6 anys abans. Ara estem exactament en la mateixa situació. Els europeus aquí, els del nord, dient, escolta'm, aquí el que no podem ara nosaltres és pagar la festa, els del sud són uns incompetents, escolta'm, cadascú s'apanyi, la Úrsula van der, no sé com es diu, la senyora aquesta, la Úrsula, ha sortit a dir que està desolada per la reacció que ha tingut cada país, diguem, de tancar les portes en els seus països veïns, d'acumular tot el material mèdic evitant que se'n vagin als països de la competència. Això d'Europa ha sigut un desastre. I si Europa no es posa les piles, si Europa es posa les piles, i això no s'arreglarà amb austeritat, perquè el que necessitem precisament és exactament el contrari. Necessitem que els governs gastin una borrada de calés per mantenir viva l'economia durant 3 o 4 mesos. Si els europeus no es posen les piles, tornarem a tenir una crisi que serà igual o més grossa que la del 2008.
Déu-n'hi-do, Xavier, no t'he interromput perquè estava escoltant atentament tota aquesta presentació. És a dir, per recapitular, que tu pensaves que el govern demanaria prestats aquests 200.000 milions d'euros al Banc Central Europeu.
Exacte.
I que aquesta hauria sigut la millor fórmula.
El Banc Central Europeu, perquè la gent sàpiga de què estem parlant, el Banc Central Europeu és una institució que té una màquina que, bàsicament, és una màquina que, no sé si l'heu vist algunes vegades per la tele, que entren uns folis de color blanc, pom, 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 imprimeixen i surten euros. I surten unes màquines que els tallen i, pom, 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 de sobte hi ha euros. Això, imprimir diners per regalar-los a la gent, en general, és una mala idea. Normalment és una mala idea perquè comporta augments de preus, comporta inflació. Però si ho fas una vegada en una situació com aquesta, no hi haurà un augment de la inflació. I si hi ha un augment de la inflació, doncs no passa res. Perquè tenim tres problemes greus. Un, la gent s'està morint del virus. Dos, l'economia pot patir una catàstrofe tremenda si deixem que realment tanquin totes les empreses. I tres, possible inflació. Escolta, dels tres problemes aquests, el més petit és la inflació. Per tant, ara no ens ha de preocupar. El que normalment ens preocupa, que és, sisplau, que el Banc Central Europeu no imprimeixi diners, aquesta preocupació avui no l'hem de tenir. Hem de fer que el Banc Central Europeu... que, a més, el Banc Central Europeu és una de les tres institucions a tot el món, hi ha tres institucions que poden ajudar en aquests moments. Un, Banc Central Europeu. Dos, Reserva Federal. Tres, Fons Monetari Internacional. Totes les altres institucions, la OCDE, el Banc Mundial, són enanitos al costat d'aquests. Són petits, no tenen recursos suficients. I amb això, amb aquestes tres institucions, hem d'ajudar Europa, els governs, les empreses i els ciutadans europeus, hem d'ajudar els governs, els ciutadans i les empreses dels Estats Units i hem d'ajudar els ciutadans, les empreses i els governs de la resta del món. Perquè aquí no estem parlant del món emergent, no estem parlant de Colòmbia, de la República Dominicana, de Xile, d'Argentina, de tots aquests països que normalment tenen tres fonts d'ingressos. Una, venda de matèries primeres. Dos, turisme. Tres, remeses de migrants. Els tres estan a zero. No s'estan venent matèries primes perquè no es treballa, el preu de les matèries primes ha col·lapsat, incloent el petroli. Dos, els emigrants que estan als Estats Units, òbviament, no tenen ni un duro i no poden enviar res. I tres, no hi ha ni un turista arreu del món. Per tant, aquests països no tenen res. I és més, no tenen el Banc Central Europeu, no tenen la Reserva Federal. Si Colòmbia ara comença a imprimir pesos, ningú els voldrà. Per tant, estan en mans del Banc Central Europeu, de la Reserva Federal i del Fons Monetari Internacional, que són les tres grans institucions que en aquests moments poden adreçar el problema. Si els europeus comencen a dir, els alemanys i els finesos i tota aquesta gent comencen a dir no, que no s'imprimeixin diners, aquí cadascú que s'apanyi, aquí els diners són per mi, no només a Europa se n'anirà la merda, sinó que se n'anirà la merda al món sencer. Això ho hem d'arreglar, als països rics per tothom, perquè els països pobres no tenen cap arma, ni una.
Vaig prenent notes, Xavier, perquè dones moltes qüestions a les que pensar i a les que preguntar. A veure, una que ens ha quedat penjada de la teva primera intervenció. El govern ha dit que la diferència entre aquests 117.000 i els 200.000 milions, és a dir, uns 85.000 milions d'euros, s'espera, tu també ho posaves en dubte o en sorpresa, que la porti al sector privat. Això com es fa? És a dir, és normal donar per fet que ho aportarà al sector privat?
Normalment, quan fas això, has d'anar a Montserrat a posar un ciri. És una política que a vegades funciona i a vegades no.
Què són els coronabons?
Aquest és una altra. És una altra de les raons per les quals tot això em fa pensar a 2008. Una crisi que havia d'haver durat 6 mesos va acabar durant 7 anys. Una de les grans discussions que va haver, no sé si ho recordeu, segur que us ho recordeu tots, perquè va durar mesos i mesos i mesos, van ser els eurobons.
Sí.
Els eurobons, que volia dir que demanem prestat, el govern espanyol necessita calés, vale? Demanem prestat, el govern espanyol demana prestat, però la responsabilitat financera recau a Europa. És a dir, que si el govern espanyol no pot tornar els calés, aleshores Europa els tornarà. Això era una idea perquè, clar, recordeu que parlàvem tots de la prima de risc? Tothom sabia que era la prima de risc.
Vam estar parlant força temps.
Exactament. Com que a Espanya ningú se'n refiava, doncs, si Espanya demanava prestat per si sol, pagava un interès elevadíssim. Si Europa, en el seu conjunt, demanava prestat, doncs el tipus d'interès que li cobraven era molt més baix perquè Europa era de fiar. I aleshores Espanya, i Itàlia, i Grècia, i Portugal, i tots deien, escolta'm, demanem a Europa en el seu conjunt, és a dir, eurobons, perquè així nosaltres pagarem un tipus d'interès més baix. Els alemanys sempre s'hi van negar. Van dir, no, vosaltres heu creat la crisi, vosaltres apanyeu-vos. I resulta que vam estar parlant de la prima de risc durant mesos i mesos i anys. Doncs ara tornem a estar el mateix. Els països, Espanya, Itàlia i tal, diuen, escolta, demanem prestat aquests calés que hem que el govern espanyol hauria de demanar prestat, perquè l'estat espanyol no té ni un duro. L'estat espanyol, si vol gastar, encara que sigui 17.000 milions, els ha de demanar prestats. I llavors la pregunta és, a on? Si Espanya comença en els mercats financers a demanar prestat, li cobraran un tipus d'interès elevadíssim. I per tant diuen, escolta'm, fem uns coronabonos, que siguin a nivell europeu, així Espanya i Itàlia, que són els que més necessitaran calés, doncs no els hi fotran uns interessos massa elevats. Vale? I la reacció inicial, ja veurem aquesta tarda la reunió que estan fent ara, si el grup europeu decideix canviar d'opinió. Però la reacció inicial ha sigut als països del nord exactament la mateixa reacció que van tenir el 2007-2008, que veus que era no. Aquí cadascú que ha de venir prestat pel seu compte. A veure, si quan hi ha problemes globals Europa no ens ajuda, que algú m'expliqui, sisplau, per què collons serveix Europa. Si Europa no serveix en aquests moments, que és un virus que ve d'un país, que se'n va a un altre país, que s'origina a un altre país, és a dir, que la cosa salta d'un lloc a l'altre. Si som incapaços els europeus d'adreçar aquest problema com a europeus, exactament quan Europa servirà per alguna cosa? En aquests moments hauria de servir per això. Però, insisteixo, que més que eurobons o coronabons, aquí el que s'ha de fer és Banc Central Europeu bons. Que el govern espanyol i algunes empreses espanyoles grosses siguin capaces de demanar prestat directament al Banc Central Europeu, que és el que pot fer diners. I per tota la gent que em digui no, que les empreses grosses que s'apanyin, fals, error. És molt important que les empreses grosses tampoc facin fallida. El dia que tot això passi, per exemple, necessitarem tornar a agafar l'avió. I si les empreses d'aviació, que en aquest moment estan ingressant zero, han fet fallida, l'economia no es recuperarà. Necessitarem els restaurants, necessitarem les mitjanes empreses i necessitarem les grans companyies. Les grans companyies han d'anar als mercats internacionals a demanar prestat i el Banc Central Europeu hauria també d'ajudar-les. Per què? Doncs perquè si volem fer aquell reset i tornar a l'1 de febrer, necessitarem que totes les empreses estiguin vives en aquell moment i no hem de deixar que caigui ni una.
Molt bé. Escolta'm, Xavier, aquests dies, i justament arran de les mesures que s'estan prenent, ara n'estem parlant, ha sortit el nom d'un economista, que era John Maynard Keynes, que, si no tinc mal entès, defensava que l'Estat havia de sortir sempre al rescat. O sigui, en quin punt el podem situar?
Bueno, aquest és un economista que bàsicament va ser el pare intel·lectual de la sortida de la Gran Depressió. La Gran Depressió era una crisi de demanda, bàsicament ningú comprava res, les empreses no compraven maquinària, els treballadors no compraven menjar, no compraven res, i per tant les empreses s'ensorraven, i ell va dir, escolta'm, això és una crisi de demanda. Si la gent privada, tant siguin ciutadans com empreses, no compren, per què no compra el govern? I va fer un gran programa, va proposar un gran programa d'obres públiques que als Estats Units es va dir el New Deal, el nou tracte, que en el qual el govern va començar a fer carreteres, va començar a gastar calés i l'economia va sortir de la crisi ràpidament. Llavors aquest es va convertir segurament en l'economista més influent del segle XX i cada vegada que es parla de gastar, doncs surt el seu nom. Però aquí he de dir que en situacions d'aquest tipus Keynes no està sol. Hi ha una gran baralla intel·lectual sobre si en situacions normals, quan l'economia va bé, si el govern hauria de gastar més o hauria de gastar menys. Que el govern ha d'intervenir just en aquest moment, això està d'acord tothom. Els economistes keynesians, els de dretes, els d'esquerres, els llunàtics, la gent de Sabadell, tothom està d'acord amb que ara mateix s'ha de fer això. Per què? Doncs perquè, clar, si tu en una situació normal dius, si ets un liberal i dius no, el que ha de fer la gent és apanyar-se, comprar, de gastar, anar al banc si no té calés, demanar prestat i això, clar, si tu en aquest moment la gent no la deixes sortir a treballar, no la deixes anar al banc a demanar prestat, no la deixes fer res, la llibertat necessària perquè l'economia funcioni no existeix. En aquests moments de catàstrofe és necessari que tothom es quedi a casa i aleshores necessitem el paraigües de l'Estat perquè protegeixi no només els desemparats sinó que protegeixi l'economia. Per què? Doncs perquè, insisteixo, el dia que tot això s'acabi, el dia que l'Oriol Mitjà ens digui escoltem, ja hem arribat a l'1, l'Oriol Mitjà que sempre parla de l'R0 que ara estem baixant, ja estem per sota de l'1,5, escolta, quan ens digui que ja estem a 1 i ja podem sortir al carrer, doncs que l'economia segueixi funcionant. Això no és una cosa de Keynes, això és una cosa que tots els economistes mínimament racionals avui dia defensarien igual que jo.
Jo he llegit en alguns llocs, i per això t'ho pregunto, la necessitat d'un pla Marshall. Primer de tot, ens pots posar en context sobre el pla Marshall i si creus que es podria aplicar?
Bueno, el pla Marshall és una cosa que va fer el secretari d'Estat dels Estats Units, va anunciar el dia de la graduació de Harvard de l'any 1900, em sembla que era 47, podria ser 46, ara ho dic que estic parlant de memòria, que el secretari d'Estat va dir hem d'ajudar Europa. Al final de la Segona Guerra Mundial, Europa estava devastada, i havien après la lliçó de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, els guanyadors, Anglaterra, França, Estats Units, no només no van ajudar els que havien perdut la guerra, sinó que els van obligar a pagar els costos. Van anar a Alemanya, van anar a Àustria, van anar a Polònia, les restes de l'imperi austro-húngar i germànic, doncs els van obligar a pagar. I, escolta, m'heu obligat a mi a gastar molts calés per derrotar-vos, doncs ara em torneu tots els calés. Vale? Això ho van fer al final de la Primera Guerra Mundial, el Tractat de Versalles, que és el tractat que va posar fi a la guerra i va començar la pau. Allò va ser un desastre, perquè allò va arruïnar Alemanya, allò va radicalitzar els alemanys, allò va ser les llavors que van generar la sortida, l'aparició de Hitler, i per tant va ser les llavors de la Segona Guerra Mundial. A l'acabar la Segona Guerra Mundial van tenir la teoria exactament contrària. Van dir, escolta, perquè no torni a passar el mateix, el que han de fer és, els americans, van dir, posarem aquí una muntanya de calés per ajudar a la reconstrucció d'Europa. Van crear un banc, que avui dia es diu Banc Mundial, però que en aquell moment es va dir Banc de Reconstrucció i Desenvolupament, i amb això van doncs, fer carreteres, diguem, tornar a fer els ponts, tornar a fer els edificis, bla, 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 dels països que havien guanyat i els que havien perdut. I això va ser un èxit espectacular. Però va ser un augment de la despesa pública descomunal que va ajudar a sortir de la crisi. Per això ara hi ha gent que diu que s'hauria de fer un pla Marshall, no per fer carreteres, no per fer autopistes o per fer ponts, no. El que necessitem ara és que aquesta despesa pública vagi directament als ciutadans. És que el que haurien de fer és el Banc Central Europeu imprimir diners i enviar-los amb un sobre a cada un dels ciutadans europeus, que ens enviï a cadascú de nosaltres $2,000. I això arreglaria tot. Que ens enviï un sobre amb calés. Si fessin això, i si no poden fer això perquè no tenen sobres, doncs que, escolta'm, que agafin uns helicòpters amb els calés impresos i que els vagin tirant per la finestra i que ja nosaltres ja sortirem al carrer a recollir-los.
Com la Casa de Papel, que això també sortia en un dels episodis. Hem començat aquesta conversa amb el Xavier Sala i Martín amb una llista de males notícies, la borsa en caiguda lliure, dies negres, el pla de Pedro Sánchez que hem comentat, Standard & Poor's, l'OCDE, però amb dos apunts en positiu acabarem. Xavier, ets optimista per dues qüestions, m'apuntes.
Sí. Primera, perquè he vist a banda de la incompetència de governs d'aquí, d'allà i de tot arreu, he vist que hi ha moltes iniciatives de gent bona que contribuiran poquet o molt i entre totes sumaran una cosa, sumaran molt. Iniciatives de fer màscares, iniciatives de cosir màscares, iniciatives de fer respiradores sí. amb impressores 3D. És a dir, tot d'empreses i tot de gent, iaies que estan cosint, que han vist un problema i que entre tots estan trobant solució. No són la solució, però són parxes que ens ajuden. A mi la iniciativa aquesta humana, a mi em fa ser molt optimista. Però sobretot per la segona raó, també per la iniciativa humana, ja sabeu que jo sóc un gran fan de les idees. De fet, jo em dedico, una de les coses a què em dedico a investigar és el que anomenem l'economia de les idees. I sóc un gran fan del cervell humà i de la xarxa de cervells humans que hem creat els humans, que ens han portat a nivells de prosperitat que mai havíem vist a la història de la humanitat. Doncs bé, per primera vegada a la història tenim tots els cervells humans de tot el planeta pensant en una mateixa cosa. Tenim científics, tenim metges, tenim economistes, tenim matemàtics, tenim estadístics, tothom intentant solucionar el problema. Uns estan intentant buscar vacunes o antivirals o antirretrovirals, altres maneres de fer confinaments, altres la solució econòmica per evitar que tot col·lapsi i preparar la transició per quan això s'acabi. I quan els humans ens hem posat a treballar, a pensar tots en la mateixa direcció, sempre, sempre hem trobat la solució i l'hem trobat ràpidament. Jo sé, aquí tots sabem que hi ha metges catalans que estan fent experiments amb les medicines de la malària, amb les de la sida, hi ha més de 12.000 experiments arreu del món. Ahir vam saber els experiments que Grifols està fent a tot sí. arreu del món, incloent Estats Units, amb el plasma de la gent que ha tingut... ha tingut malaltia i que, per tant, pot tenir els anticossos que ajudin a través de simples injeccions a generar els anticossos en els que ara estan malalts. I, per tant, jo estic convençut que entre tota aquesta gent pensant i intentant solucionar el problema, entre tots trobaran la solució. I, és més, la trobaran aviat, perquè... Això va començar a la Xina, però ens ho vam prendre tots una mica de conya. Després, com arribar a Itàlia, ens va agafar per sorpresa i no ens vam posar les piles. Però ara que ja ha arribat a tot arreu del món, tothom s'ha posat les piles, tothom ha començat a fer els experiments. I si tu calcules, el virus, doncs, és que t'infectes fins que apareixen els símptomes, passen 5 dies, després passen 14 dies més, després han de passar 14 dies més per veure si t'ha marxat el virus i tal i qual. És a dir, que qualsevol experiment que estiguin fent els metges tardarà un mes i mig. I com que ens ho vam prendre amb conya i no els vam començar al gener, els vam començar tots aquests experiments a principis de març. Lo qual vol dir que jo calculo que a meitat d'abril començarem a tenir una allau de notícies que ens diran, escolta'm, això funciona sí, això funciona millor, això funciona pitjor, anem per aquí, anem per allà, i entre tots podem reduir la taxa de mortalitat, la taxa de fatalitat, que diuen els experts, la taxa de mortalitat la podrem baixar a nivells similars al de la grip o d'altres malalties que són acceptables per la humanitat, i quan aquesta malaltia estigui a nivells acceptables, aleshores tot això s'haurà acabat. I jo espero que tot això passi, i passi bastant aviat.
Tant de bo sigui així. Xavier, moltíssimes gràcies. Com sempre, una abraçada, que vagi molt bé. Molta
una
sort.
Abraçada a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu-adéu.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.